Guia Plus, el suplement de guia d'orquestra que s'ofereix només per internet.
Bé, doncs, efectivament, això és Guia Plus, aquest suplement tècnic del programa Guia d'Orquestra. Víctor, ens deies al programa Guia d'Orquestra que aprofundiríem en el tema de les escales, oi?
Sí, en el Guia d'Orquestra hem estat parlant bàsicament d'escales, i ara m'agradaria parlar, més que d'escales completes, de fragments d'escales, d'un tetracor, un grup de quatre notes, per tant, un tetracor molt concret que fa servir Sibelius molt sovint en aquesta obra, i que a mi em sembla que és un tetracor que ha tingut una certa importància en la música del segle XX, o com a mínim en la música d'aquells compositors que no seguien ben bé els camins de la atonalitat, i intentaven fer una música nova sense trencar del tot amb el sistema tonal.
Un peu a la tonalitat i un peu a fora.
Sí, una mica com forçant una mica, però forçant des de dintre, sense acabar, sense voler-ho trencar tot.
La quinta columna, no?
Sí.
Escolta, està bé. Sona interessant, eh? Quin és aquest tetracord?
És el que té els intervals següents. Comences a partir de la nota que vulguis, aleshores fas semitò, to i semitò, na, 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 i baixant, na, 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 na.
Per tant, amb notes podria ser, per exemple, mi, fa, sol, la, bemoll.
Sí.
I què té de curiós aquest tetracord? Ja veig que sona una mica, que així és com misteriós, però...
Sí, el que crida l'atenció és aquest àmbit que té de quarta disminuïda. Ara, les notes que deies era mi, la bemoll. Clar, els tetracords normalment tenen àmbit de quarta justa, i llavors just aquest té l'àmbit de quarta disminuïda, perquè clar, hi ha dos semitons que estan molt junts, estan només separats per un to. Mi fa semitò, fa sol to, i llavors torna a haver-hi un semitò.
I per tant, això seria un tetracord atonal.
No ben bé, perquè aquest tetracord sí que el podem trobar en un lloc una mica forçat de la tonalitat, però encara dintre, molt clarament dintre de la tonalitat. Fixa't que aquestes notes que has dit, mi, fa, sol i la bemoll, si ho penses bé, formen part d'una escala, d'una tonalitat concreta.
A veure, una escala de mi segur que no. Una escala de fa menor, a veure. Perquè el mi seria la sensible, mi, fa... Mi fa la tònica.
El mi seria becaire, perquè l'hauríem de corregir. Clar, aleshores, quan a l'escala menor, per necessitats del guió, poses precisament el setè, el converteixes en sensible, això crea unes relacions amb les altres notes de l'escala que, per dir-ho així, no estaven previstes en el sistema heptatònic basat en la sèrie de quintes. En el mode menor antic, en el mode eoli, aquestes relacions no te les trobes. També crea unes relacions conegudes amb el sisè grau, la segona augmentada, o que aleshores també més de corregir el sisè grau per evitar la segona augmentada. Tot això està molt, molt explicat. Però aleshores, quan tornem al nostre tetracord d'avui, quan aquestes notes, en fa menor, el mi, fa, sol i la bemoll, ocupen aquest lloc concret del mode menor modern, per tant, no passa gran cosa. La quarta disminuïda i els dos semitons tan propers creen una mica de tensió, però el context ho aclareix perfectament.
A veure, deixa'm aclarir, anem per passos. Per una banda, dius que aquest conjunt de quatre notes és estrany per la seva constitució, no? Aquest semitò, to, semitò, que fan la quarta disminuïda i que té aquest perfil així com una mica estrany, per dir-ho així. Però, per altra banda, ens dius que si està situat segons com en la tonalitat, és a dir, si entenem la tonalitat, no sona tan estrany, no? Passa com desapercebut, no?
Exacte, és exactament això.
Per què no ens poses algun exemple?
Sí, mira, per exemple, Bach utilitza aquest tetracord en el seu famós tema de l'art de la fuga.
Anem enrere, doncs.
Sí. Com que el tema està en re menor, les notes del tetracord disminuït...
Ara... Tu m'ho diguis, a veure, do sostingut, do re, sostingut, mi, fa natural,
exacte.
Eh?
Per tant, del do sostingut al fa ja tenim aquesta quarta disminuïda. Això es mostra en l'exemple 1 que hem penjat a la web del programa. Però veuràs que quan apareixen aquestes notes no sonen tan estranyes com ara quan les cantàvem, perquè la tonalitat ja està claríssima. Do sostingut, re, mi, fa. Resposta, la dominant. I el mateix començant pel sol sostingut.
Em sembla clar, per una vegada, per una banda que surt, i alhora també està molt clar que és Bach.
I que no sona tan estrany
com
abans.
Exacte. sí, sí. El sentim perfectament i ho sents. És que si no t'hi pares a pensar,
segurament
no notes,
sí,
eh? No, si no, no el busques, notes. Diríem no.
Sí, sí. I és, durant tot el període de la música tonal, clar, cada vegada que utilitzes el mode menor, és clar. Molt possible que et surti més o menys clar o més o menys amagat. Uh-huh. I, per tant, durant tot el període tonal, aquest tetragó s'ha utilitzat molt. No necessàriament ha de sortir sempre amb les notes ordenades. Clar, jo he portat ara aquest exemple perquè era tan clar que valia la pena. Però pot sortir una mica també aquest color, encara que les notes estiguin com si diguéssim una mica desordenades. Eh? Que s'entengui l'àmbit aquest de quarta disminuïda, però amb les notes desordenades. I per comprovar-ho he portat aquest exemple de Metamorfosis de Richard Strauss, on un fragment que és clarament tonal, que està en si menor, i es veu, o més ben dit, sentirem com apareix aquest tetracord disminuït, encara que les notes estiguin un pèl desordenades. El fragment, tal com es pot veure a l'exemple 2 que hem penjat a la web, comença amb el fa sostingut, amb la dominant, i aleshores, després de repetir unes quantes vegades la dominant, surten les notes re, do sostingut, la sostingut, si. Sí, això seria el tetracord baixant, canviant les dues últimes notes. La sostingut és la sensible, si, do sostingut, re, doncs re, do sostingut, si l'ha sostingut seria ordenat i canvia les últimes dues notes. Atenció.
Bé. Aquests exemples, suposo, Víctor, per mostrar com aquest tetracord disminuït forma part d'una manera, podríem dir que natural, de la tonalitat, del mode menor, com ens deies, i suposo també que si ens has portat un exemple de Bach i un de Strauss, és també una certa idea, no?, de marcar les fites en què es mou la música tonal.
Sí, podríem dir que hem buscat un dels primers exemples, per dir-ho d'aquesta manera, i un dels últims, no? Entre aquests dos exemples, fixa que hi ha 200 anys,
i tant.
200 anys de distància, i que no obstant comparteixen el mateix recurs. El tracta a la seva manera, però ja es veu que el recurs és el mateix, el mode menor és pràcticament el mateix. Però clar, jo ara volia tirar una mica endavant i veure com en la mateixa època en què Strauss tractava aquest recurs, però encara dintre de la tonalitat, aquest tetracord ja s'estava tractant d'una altra manera molt més atrevida.
A veure...
Ara sentirem un preludi per piano de Shostakovich, on el tetracord hi és, però no el trobem en el lloc habitual.
Què vols dir?
Que no el trobem, com ara dèiem, que el trobàvem entre la sensible del to i la tercera de l'escala, sinó que el trobem entre la dominant, o sigui, comença amb la dominant, i va pujant, i aleshores arriba fins a la tònica rebaixada, per fer aquesta quarta disminuïda.
Espera, Víctor... Digue'm amb notes perquè em perdo. En quin to està el preludi?
Està en do sostingut menor.
A veure...
Que tampoc són notes fàcils, per anar-ho pensant.
Per tant, les notes...
Comencem amb la dominant.
Serien sol sostingut,
sí.
La,
sí.
Si i do bacaire, no?
Com a
tònica rebaixada.
Com a tònica rebaixada. Sí. Clar, això és molt curiós. En principi, el sol sostingut és la dominant, cap problema. El la i el si són notes que dintre del mode menor poden aparèixer, tot i que normalment les trobem més aviat baixant. Que no pas pujant, seguint l'escala menor melòdica. En aquest cas la sentirem més aviat pujant. I aleshores, clar, el do becaire què és? És la nota que ens queda a sobre del si. Que és una nota que en principi hauria de sonar a sensible, no? O sigui, el do becaire hauria de sonar a si sostingut.
Exacte,
però
I
per tant hauríem de tenir ganes de que després d'aquesta nota pujar. Però ara sentiràs que no, que el que tenim ganes és de que baixi. Potser costa una mica de creure que pugui existir aquesta tònica rebaixada, però ara ho sentiràs. Atenció.
Ostres, això sona com molt exòtic, no? Així com oriental,
sí,
o
sí, sí.
Àrab, no sé. No?
Sí, sí. I en canvi són les mateixes relacions que abans. Sí. És el lloc on està. Estem forçant unes notes de la tonalitat, en aquest cas fins i tot la tònica, i clar, això li dona aquest color. Això ho hem penjat a la web amb el nom d'exemple 3.
Podem tornar a sentir?
Sí, home, endavant.
Thank you. Què havies dit que era això?
Això és el principi del preludi opus 34, número 10 de Shostakovich. I si això era un exemple de tetracord descentrat, per dir-ho així...
Què vols dir, descentrat?
Que el tetracord aquest, en lloc de començar per la sensible, que és com estem més acostumats a sentir-lo, l'hem mogut, o Shostakovich l'ha mogut, i el comença, el mou del centre que és habitual, yeah. I el comença a partir d'un altre grau, en aquest cas, a partir de la dominant.
No, està clar, està clar. I aleshores, Víctor Sibelius, com el tracta la seva setena sinfonia?
Sibelius l'utilitza moltes vegades i de diverses maneres, en diversos sentits. Podríem dir que en un moment donat en fa un ús centrat, és a dir, que la nota greu del tetracord és la sensible. El problema o la gràcia és que, com hem vist en el guia d'orquestra, que cada vegada que Sibelius presentava una escala sempre feia alguna cosa.
Sempre feia alguna,
sí, per dir-ho així. Llavors, just quan ell fa servir el tetracord, diguéssim, centrat, en què la nota greu és la sensible, aleshores resulta que no fa servir el mode menor, sinó el mode dòric. És un exemple que, si el recordes, n'hem parlat al guia d'orquestra, que el segon moviment, el tema principal del segon moviment...
Sí, aquell que semblava el Greensleeve, no?
Exacte.
Que era pràcticament una escala. Eh?
Sí, que era pràcticament una escala, i la continuació d'aquest tema, tal com es pot veure a l'exemple 4, té aquest tetracord, el tetracord aquest disminuït, però baixant, fixa-t'hi. Atenció.
No. Bueno, no sona molt estrany, eh?
No, perquè està... El que sona estrany és que sigui el dòric.
Sí, potser això és el que sona més estrany, sí, no? Sí. No pas el fet del tetracord en si.
En el fragment següent que sentirem ara, en canvi, veiem aquest ús descentrat que hem vist en l'exemple de Shostakovich, eh? És a dir, això de fer sonar aquest tetracord, però no sobre els graus habituals, que llavors ja no ens sorprèn gens, sinó començant per altres graus. Això ho trobem en aquella escala descendent que Sibelius fa servir al final del primer moviment i que repeteix també al final de la sinfonia. Recordem-la. Atenció. Però és més interessant l'ús que em fa quan no està clara cap tonalitat, quan passa amb tot el fragment, del qual també hem parlat al guia d'orquestra, en què el tetracord apareix tres vegades, sempre amb notes diferents. Fixa-t'hi, ho aniré marcant. Primera vegada. Segona vegada. I tercera. Però és que, a més, aquestes primeres notes de cada element de la progressió que sentíem, com està indicat en l'exemple 5, les primeres notes de cada grup també fan el tetracord disminuït. Eh? La primera nota de la progressió és un sol. La primera nota de la segona, de la repetició desplaçada, és el la bemoll. Després si bemoll, després do bemoll.
Tota la
sol,
idea,
la bemoll, sí. Si bemoll, do bemoll. Tornem-ho a sentir. Ara començarà la progressió. Quan entri el bue, sol. La bemoll. Si bemoll. I ara sentirem el tetracord baixant. Des del do bemoll. Do, si, la, sol. Do bemoll, si bemoll, la bemoll, sol.
Bé. Víctor, estem fora de temps ja, però realment ha estat molt interessant tot això del tetracord disminuït. Bé, hem de deixar-ho aquí. Fins aquí, doncs, el Guia Plus d'avui. Gràcies per haver vingut, Víctor.
Gràcies a vosaltres, gràcies a en Dani Guinot.
I gràcies també a tots els oients. Fins la propera edició del Guia Plus.
Guia Plus, el suplement de guia d'orquestra que s'ofereix només per internet.